Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Josep Pedrosa, bon dia.
Bon dia.
Avui a l'ofici d'educar, què?
Centres educatius tancats. I ara, què fem amb les criatures? Aquesta és la pregunta.
Doncs és una pregunta que es fa a tot Catalunya. Avui, l'ofici d'educar, què fem amb els nens que no poden anar a escola?
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
Només que vaig veure la notícia de que tancaven les escoles i que la majoria de persones ens enviaven a casa a fer teletreball, vaig pensar, i ara què fem, no? Per una banda, és la por de voler-los protegir, de saber que has d'estar amb ells i tenir contacte amb les mínimes persones perquè ni infectin ni se'ls infecti. I per l'altra és, he de treballar des de casa amb una nena de 2 i un nen de 3 al voltant. Fins i tot vaig fer un tuit demanant idees de jocs per fer a casa, però, clar, els meus s'entretenen molt poc sols encara i, per tant, crec que treballar serà complicat. Amb aquesta situació hi ha l'afegit de que amb les persones que normalment comptes, per exemple amb els avis, també els has de protegir. I llavors tot es complica una mica més.
Centres educatius tancats a gairebé tot l'estat espanyol. Avui a l'ofici d'educar ens preguntem, què farem ara amb les criatures? Una mesura inèdita per a una situació excepcional i que a Catalunya afecta 5.000 centres, 1.500.000 alumnes i 130.000 professionals. El país, en certa manera, s'atura per frenar el coronavirus. Hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. Ha dit el conseller Josep Bargalló, no són vacances escolars. Demanem l'esforç de les famílies. És una treva de l'activitat lectiva per una emergència, per reduir les possibilitats de contagi i per responsabilitat i solidaritat social. 14 dies no ens faran perdre el curs, només reprogramar-lo, ha dit el conseller. A hores d'ara, no sabem si seran més de 14 dies i tampoc es planteja allargar el curs. El que sí ens han deixat clar és que durant aquest període no hi ha d'haver activitat lectiva, és a dir, res que sigui susceptible de ser avaluat, perquè no es pot garantir que tots els alumnes tinguin internet o ordinador a casa. Ens hem adonat, ha dit el conseller, que els professors són una de les professions de risc, com també ho estan sent tot el personal mèdic aquests dies. Hi ha mestres i molt personal mèdic confinat. Però i ara què farem amb les criatures? Deixar-los amb els avis no és recomanable. Què podem fer amb ells i què no? Com ens en podem sortir pares i mares? És possible fer teletreball amb criatures? Quines mesures de conciliació s'han pres? Què ens pot ajudar a viure una situació de confinament? N'hi ha prou amb el tancament de les escoles? I quines propostes creatives hi ha per entrenar les criatures en temps de coronavirus? I per parlar de i ara què fem amb les criatures ens acompanyen
Josep González Cambray, director general de Centres Públics. Víctor Carretero, psicòleg de la Unitat de Crisis de Barcelona, Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Lara Terrades, psicòloga i mestra. Sebastián González, cap de Pediatria d'Urgències de la Vall d'Hebron. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. I Belén Tascón, presidenta de la FAPAC.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Vivim en una situació incerta en la qual s'ha de gestionar la logística familiar i les emocions. Eva Liesa.
Josep, Víctor, Lara, Sebastià, després parlarem amb més persones. Per començar, benvinguts a l'ofici d'educar. Tancament de les escoles pel coronavirus. I ara la pregunta és, i ara què fem amb les criatures? Fa uns dies vam fer un primer programa a l'ofici d'educar explicant com explicar les criatures el coronavirus. I en aquell moment teníem el Sebastià al telèfon amb un escenari que era molt diferent, Sebastià.
Sí.
Recordo que en aquell moment vam dir l'escenari tancament d'escoles, en aquests moments no ens hi trobem. Doncs ara ja hi som.
Sí.
I ara què? Per què a nivell epidemiològic era tan fonamental tancar les escoles? Què guanyem? Si creus que és suficient, què faltaria?
A veure, jo crec que efectivament està clar que la situació ha canviat, no? Ja ho hem vist tots tant en premsa com com altres, amb l'exemple d'altres països, i bueno, estem en una fase d'alta propagació dels casos, no? L'epidèmia pues, avança, i llavors s'han de prendre mesures que sobretot evitin que una mateixa persona tingui molts contactes amb més persones, no? I per això pues, la mesura de tancar escoles és, entre d'altres, és una mesura que evita el confinament de moltes persones a la mateixa sala, a les mateixes instal·lacions, i també, en certa manera, pues, també evita la interrelació, no?, entre diferents domicilis, entre diferents cases, entre diferents institucions. En essència, és una forma relativament assolible a curt plaç i operativa per intentar pues, que les persones, aquesta xarxa de contactes que tenim cada dia sense advertir-ho, pues, pues es limiti una miqueta. No?
És suficient aquesta mesura, Sebastià?
Aquesta mesura, en el context que estem, segurament és complementària. No? És complementària a això que heu llegit diverses ocasions aquests dies als mitjans, de baixar el ritme, no? Baixar el ritme a nivell de país, fins i tot, no? Una mica.
Però creus que l'hauríem de baixar encara més? És a dir, que des del teu punt de vista, com a metge...
Sí. No, això, els epidemiòlegs tenen les dades més actualitzades que els clínics, però sí que és cert que a Madrid ja heu vist que, no, que sí que està prenent mesures potser més dràstiques, però jo crec que les mesures s'han de adoptar en funció del moment epidemiològic que estàs, no? Llavors, doncs ara toca això, però sí que no es pot descartar que s'hagi d'afegir alguna cosa més per baixar el ritme i per, no, per minimitzar riscos i per minimitzar, sobretot, la velocitat de contagi, no?
Tu que estàs al servei d'urgències, sí. Parlàvem en el primer dia que hi havia poques famílies o menys famílies que venien amb inquietud, amb preocupació. En quina situació us trobeu ara? Com us arriben les famílies?
La gent està més amoïnada, els professionals també en general. Una mica és un efecte col·lateral del contagi, diguéssim, biològic, i també el contagi de pues, la gent té por, la gent està alarmada i la gent pregunta més, la gent està més amoïnada, dintre d'una cosa encara contenible, una cosa bastant que es pot entendre, no? Vull dir, no és desmesurat, però sí que ens trobem en aquesta situació.
I davant d'aquesta alarma que hi ha en alguns casos, tu com a metge què diries per calmar aquesta alarma, per fer sentir la gent tranquil·la, serena?
Sí. Jo el que diria sobretot és que les autoritats sanitàries, els metges, les infermeres i tot el personal sanitari hi estem treballant. Llavors, simplement, tota la població ha de fer cas als experts, ha de fer cas a les autoritats sanitàries, treballem junts, i perquè això passarà. Perquè aquesta epidèmia la podrem passar, la podrem sortejar, que segurament hi haurà gent gran i gent que té malalties així de base, pues, que com amb altres virus pues, ho podran passar pitjor, i però el sistema sanitari donarà tota la resposta i donarà el millor de si, i sobretot és el missatge és de confiança en els experts i confiança en les autoritats sanitàries per tal de sortejar això, i que això no, i això té una data de caducitat, vull dir, això durarà les setmanes que duri, però arribarem a un pic i baixarem i començarem a baixar i a poc a poc anirem sortejant-ho.
Sebastián, què diries a aquells pares i mares que no tenen més opció que deixar les seves criatures amb els avis?
Segurament no és la millor opció en aquest moment. Sí que és cert que, que els nens que queden a casa pues, haurien d'evitar el contacte amb població de risc. En essència és al revés, no? La població que té risc, que són la gent gran, la gent que té malalties cròniques o EPOC, o malalties cardiovasculars, o pacients que no tenen les defenses bé, haurien de quedar a casa i haurien de no estar en contacte amb gent que pugui estar malalta o gent que siguin potencials focus d'infecció. No? I els nens, com sabeu, els nens sempre estan plens de mocs, no? Són uns grans contagiadors de malalties víriques. No? I sí que és cert que no és la mesura òptima, sobretot si l'avi es tracta d'una persona molt gran o una persona malalta, dintre del possible, no? Llavors, això és un gran repte, la coordinació dins d'una família, dins d'un grup familiar, és complicadíssima. Això sí que admeto que no és gens senzill.
Doncs, Sebastià González, et deixem perquè tu ets el cap de pediatria d'urgències de la Vall d'Hebron i en aquests moments, com ens deies, estàs enfeinat, en teniu molta de feina i us agraïm molt la feina que esteu fent en aquests moments. Moltes gràcies.
No, només simplement reiterar aquest missatge de corresponsabilitat entre tots i cap endavant i ja està.
Gràcies, Sebastià. I ara què fem amb les criatures? Hi ha un escenari diferent, s'han tancat les escoles, però a més hi ha una preocupació, hi ha nervis, hi ha jo com m'organitzaré... I ara què fem?
Bueno, jo començaria dient de parlar sobre aquesta preocupació, que és una de les coses més importants. I pues, tots els nanos ja havien escoltat a parlar doncs, del coronavirus famós. Però ara que ens trobem en un escenari diferent, és important seguir parlant-ne, seguir parlant i actualitzant aquesta informació. Parlant de quina manera? Doncs parlant d'aquest nou protocol que tenim ara, que és aquest aïllament, aquest tancament d'escoles, doncs, i compartint tota la informació que tinguem verídica, d'una forma adaptada amb els nanos, amb la seva edat, el seu nivell de comprensió, però puguem fer un feedback perquè ells puguin treure el seu neguit.
En aquests moments el fet és simbòlic, tancar escoles. I els nens en principi estaven molt contents, però alerta perquè entenen que hi ha alguna preocupació, que hi ha alguna cosa que ens neguiteja molt als adults. Llavors la primera reacció a la sortida de l'escola amb els meus fills era alegria absoluta. Sí. I després jo vaig fer l'esforç d'explicar exactament el que deia avui el conseller, que és no són vacances, no? Com ho hem d'explicar això?
Jo crec que aquest tema és molt rellevant, perquè estem davant d'una situació excepcional i, per tant, s'ha pres una decisió de tancar les escoles i els instituts durant 15 dies. I això vol dir, això implica que no estem en un període de vacances, estem en un període excepcional amb una decisió excepcional. I no estem en un període de vacances pel que fa als nens i les nenes i no estem en un període de vacances tampoc pel que fa als mestres i als professors. Els mestres i els professors no han d'anar a les nostres escoles i instituts i han d'estar a disponibilitat disponibles per tal de si se'ls ha d'encarregar alguna tasca, però no és vacances. I això ens afecta amb els nens, eh? Lligo una mica amb el que heu comentat una mica també fins ara. Estem en una situació on els nens hem d'aprofitar també com són capaços de viure aquesta nova realitat i aquesta nova situació, perquè no deixem d'estar en una situació que no hem viscut mai. Com no l'hem viscut mai, tampoc no sabem què acabarà, quin és la següent fase, la següent etapa, el següent moment. Hem de ser capaços de viure una mica en el dia a dia, però sense renunciar a adaptar-nos el més aviat possible a aquesta nova situació. Abans el Sebastià comentava, això passarà, és evident, això passarà, però no es tracta només, entenc jo, i des del Departament d'Educació també ho tenim clar, de que això passi, sinó que es tracta de que passi amb els menys infectats possibles, amb els menys casos greus possibles, amb el menys temps possible i amb la millor gestió emocional possible. I, per tant, una mica aquesta és la tasca que tots hi hem de contribuir.
Això tenint en compte que, segons els experts, entre un 60 i un 70% de la població passarem el coronavirus i ho passarem d'una manera, diríem, portable, però, evidentment, té conseqüències si no les haurien tancat les escoles i no es plantejarien encara mesures més dràstiques. Pares i mares, com poden gestionar aquest daltabaix? La vida canviarà durant aquests 15 dies, o els que siguin, perquè això no sabem què durarà, no?
Sí, totalment. Jo, per les persones amb qui he estat en contacte, acompanyament familiar, on acompanyo a famílies, el que veig és com que hi ha com aquest pànic, no?, inicial de la conciliació, per una banda, i per l'altra, una situació que potser històricament ens col·loca davant una escena que fa no sé quants molts anys que no vivim, que és tornar a la família. Llavors, estar a casa jo crec que implica una actitud de creativitat i també a mi el que em venia molt és com ho estic portant jo com a adulta i com a adult, no? Com a pare, com a mare, perquè des d'on jo ho visc és des d'on ho acompanyo. Llavors jo he vist com diferents versions, no? De les persones que es preocupen més, les que menys, i el que jo veig és que és molt important revisar la nostra pròpia desconfiança, la nostra adaptació a aquesta incertesa, perquè és des d'aquí on ho estem transmetent, no? Com que l'acompanyament amb infants sempre per mi és doble direcció, em miro a mi amb com estic jo i miro a l'infant què li està passant i què necessita.
Però si jo em miro a mi, suposo que a vosaltres també us passarà, és no m'ho puc creure.
Clar.
És que un escenari així no me l'hagués imaginat.
Mai.
Clar, clar, llavors
o sigui,
poder-ho...
A mi les pel·lícules que parlen d'això ni me les mirava perquè no m'interessava imaginar-me que això podia passar.
I ens està passant, sí.
Sí.
Llavors, clar, això que tu mateix no pots sostenir com a adult, com li fas sostenir a l'altre?
Doncs buscant recursos, buscant suport, buscant persones per telèfon amb qui puguis parlar, amb qui puguis desfogar-te...
Clar, per telèfon és important ara, perquè ara les relacions han de ser... diria que els nostres estils... Si més no, temporalment els haurem de modificar.
Totalment. Buscar les pròpies vies d'escape. A mi el que em venia aquest matí és fer uns vídeos i penjar-los a les xarxes, de fer com desestressament, o sigui, amb diferents tècniques, no?, d'arts marcials, de ioga, de tal, i després dir-li a les famílies, feu això durant 20 minuts al dia per poder tenir un espai de regeneració propi per seguir sostenint. Com que no ens hem d'oblidar de qui està sostenint, també ha de ser sostinguda d'una altra manera.
Malgrat les circumstàncies, hem de mantenir les rutines al màxim possible. Maite Martín.
I com estan afrontant aquesta situació pares i mares?
Jo sóc una mare que està sola amb els seus dos fills de 7 i 10 anys i ara que han posat el comunicat de que a partir del dilluns sembla ser que les escoles tancaran, serà un gran problema perquè per molt que l'empresa també et proposi fer home office, una no pot estar treballant des de casa i estar pels seus fills perquè per molt que ja no siguin tan petits, requereixen la teva atenció. Així que, bueno, a veure què passa.
Aquesta altra mare ho té més fàcil.
Nosotros, la verdad es que estos días nos vamos a afrontar tranquilos porque por suerte tenemos a la abuela que se puede ocupar de los niños. Así que nosotros no tendremos problema, en principio, el caso de que tenemos que trabajar nosotros y niños en casa, ¿no? Porque estará ella. Bueno, tema está complicado, parece que lo vamos a pasar todos y, bueno, el hecho de que no vayan al cole, pues para que no, no sé, no lo pasemos todos a la vez, ¿no? Y sea un poco más escalonado. Así que, bueno, pues nosotros somos así afortunados que podemos, una persona podrá ocuparse de nuestros hijos, ¿no? Que en este caso es la abuela.
Del positivisme d'aquesta mare, que els deixarà amb els avis, passem a aquesta altra, que no ho veu igual.
Jo tinc dos nens, un de 7 anys i un de 12, i els que no tenim avis ni cangur, ho tenim molt complicat per anar a treballar. Als meus els hi farà una ullada una veïna, però la conciliació laboral ja no existeix amb normalitat. En situacions així hi ha famílies que es veuran molt, molt apurades.
I aquesta altra mare ho encara d'aquesta manera.
Doncs jo porto bastant bé perquè el meu fill ja té 15 anys i es pot quedar a casa sol sense cap problema i puc anar a treballar tranquil·la.
I acabem amb una mica d'humor d'un pare que quan va rebre la notícia va reaccionar així. Atenció.
Socorro, por favor. Socorro. No sé què faré. Ai, sisplau, que algú m'ajudi. Socorro.
A veure, no és broma, que jo vaig ara en els grups de WhatsApp hi havia molt sentit de l'humor, perquè crec que l'humor en aquests casos és important.
Molt positiu, sí, sí.
Hi havia una altra mare amb un grup de pares que deia, jo no sé si agafar el coronavirus, però un atac de nervis segur. Tres nens, 24 hores en 70 metres quadrats. Tu diràs, no? Per on passa ara la reorganització? Volem que avui aquest programa sigui un programa que doni pautes pràctiques a tots aquells que ens estiguin escoltant.
Jo diria, la primera pauta és respirar i ser conscient de la respiració i com poder aterrissar on tenim els peus, perquè si no la ment se'ns dispara molt i ens estem ja futuritzant com ho faré tot aquest mes i sembla que et caigui una llosa a sobre. Llavors això que dèiem abans, no? Com dia a dia, i jo també diria minut a minut, perquè si no és la situació t'esclafa però per la idea que t'estàs fent de lo grossa que és. Llavors poder tornar a sentir la respiració, el cos, la presència. I també diria, que ja ha sortit abans aquesta paraula i que jo ho veig això com un regal d'aquest moment, que és una oportunitat per tornar a connectar amb això més simple i més bàsic, que és la presència i l'estar.
Una de les preguntes que fan les famílies als grups de WhatsApp és l'administració, ensenyament, educació, com ens acompanyaran en això? És a dir, no volen sentir que estan desangelats? I
no
que, doncs, quin és l'acompanyament que poden sentir que tenen, demanen? Quin serà aquest acompanyament?
Abans ho comentàvem, i ara ho comentava molt bé la Lara, no? Estem davant d'una situació no desitjada i una situació inesperada. I, per tant, davant d'una situació no desitjada i inesperada, tots n'hem d'aprendre sobre la marxa. hem de viure des del moment present, i tant que sí, respirant, fent anar molt el sentit comú, perquè clar, el que hem fet és tancar escoles i instituts. Tindrem a casa els nens, però tindrem a casa els nens, no els tenim confinats, però gairebé els tenim confinats, nens i mestres, perquè el que no té massa sentit és que no vagin a l'escola i es muntin reunions paral·leles i trobar d'amics i amigues paral·leles. Això no tindria massa sentit, perquè del que es tracta és d'evitar la interrelació.
Clar, anem al parc o no anem al parc? Aquesta és una pregunta clau, perquè els meus fills avui m'ho han demanat. Anem al parc?
Les recomanacions de salut en aquest sentit del Departament de Salut són molt clares. Ens emplacen a no quedar-nos confinats a casa necessàriament, però si sortim, sortir a passejar per espais oberts. Si sortim, evitar socialitzar-nos amb altres persones, mantenir un mínim d'un metre de distància i, sobretot, fer anar tots els hàbits higiènics que
això a mi
tenim.
Se'm fa difícil d'imaginar amb criatures.
Es fa difícil d'imaginar.
No és que, sociabilitzar.
Exacte. És que abans ho dèiem molt bé, es fa tot plegat molt difícil d'imaginar, però no ens queda un altre que imaginar-nos-ho. No ens queda un altre que viure-ho. Mm. I no ens queda un altre que aprendre'n. Que això encara és més difícil. Una cosa és viure les coses i l'altra cosa és aprendre-les. Per tant, hem de ser capaços de viure-les i alhora aprendre-les. No és recomanable que vagin a cinemes, a restaurants, a zones recreatives, a parcs, que evitin contacte, abans ho dèieu, amb majors de 65 anys, amb els avis, amb els padrins, no s'han de quedar els nostres nens i nenes, i per tant hem de ser imaginatius. També és ben cert, i lligo amb la pregunta que em feies, disculpa, també és ben cert que no tothom ho tindrà fàcil. No tothom ho tindrà fàcil per adaptar-se a aquesta nova situació, que com a mínim ens durarà 2 setmanes, com a mínim ens durarà 15 dies. Per què no tothom ho tindrà fàcil? Doncs perquè no tothom pot arribar a posar en pràctica aquesta conciliació familiar i aquests mecanismes de cobertura de poder estar amb els nens. A qui més trastorna aquest fet de tancar les escoles és a les famílies. Mm. I per tant hem de ser capaços de trobar aquests mecanismes de conciliació.
No hi ha confinament dels nens a casa. Poden sortir prenent precaucions. Alba Vergés.
L'Oriol Castellví és pare d'una nena de 14 anys, mestre director de l'Escola La Floresta, un centre públic d'educació infantil primària.
A mi m'agradaria parlar no de les dificultats logístiques que suposa encara 2 setmanes amb els centres educatius tancats per les famílies, inclús també pels mestres, que a hores d'ara encara no sabem exactament quines tasques se'ns demanarà i com ens organitzarem, sinó d'educació. Quan parlem d'educar, no estem parlant només de formar persones, sinó de formar persones que siguin capaces de transformar el món que els envolta, de transformar-lo en una cosa millor. El que jo he pogut percebre a l'escola, escoltant els nens i les nenes, els meus companys i les meves companyes mestres, i també a casa, quan la meva filla arribava de l'institut, és el gran impacte emocional que per aquestes criatures ha tingut i està tenint tota la crisi del coronavirus.
I això què vol dir, Oriol?
Doncs atenció, perquè aquesta és una de les claus d'educar. Ara ja sabem que l'aprenentatge es dona quan hi ha impacte emocional, sigui el quin sigui, perquè quan una persona s'emociona és quan activa totes les seves habilitats i capacitats per aprendre coses noves. Penso que els que ens dediquem a educar, pares, mares, mestres, professors, hem de saber veure que tenim al davant una oportunitat gairebé única per treballar una sèrie de valors personals i interpersonals amb la nostra canalla. Des de l'emoció, des del fet que està passant una cosa important en la seva vida, no en un llibre de text, no en un mapa en la paret de la classe, sinó en el seu dia a dia, en la seva família, en el seu entorn i pels carrers del seu poble o de la seva ciutat.
I quina és la situació que tenim, Oriol?
Fixeu-vos que estem en un escenari on la salut dels joves i de la canalla no està en risc, i ells ho saben, és a dir, poden agafar el coronavirus i el passaran com si fos una grip o com si fos un refredat sense més dificultats, però, en canvi, si no fan les coses bé i si no són responsables, posaran en risc la gent gran o la gent malalta. I a mi això em sembla una pràctica brutal de vida per treballar un valor com és l'empatia.
Conclusions de l'Oriol.
Des del punt de vista pedagògic i educatiu, situacions com aquesta són un regal, perquè hem tingut nens i nenes, nois i noies emocionats, amb una barreja d'emocions, però emocionats al cap i a la fi. Jo he vist companys i companyes meves a l'escola estirar d'aquestes emocions per poder fer-los reflexionar, per ajudar-los a créixer, per empatitzar, per investigar, és a dir, per fer unes activitats de manera vivencial i motivant que sense aquest impacte hauria sigut molt difícil. Al final, els educadors hem de saber veure on són les oportunitats, on són les emocions per poder educar en profunditat.
I quines dificultats has vist?
L'única cosa que m'ha sabut greu de tot plegat és veure pares i mares realment preocupats i angoixats per no veure quina logística poden fer ells durant dues setmanes per sostenir aquesta situació de tenir els nens i nenes a casa. En aquest sentit, penso que hem de ser molt empàtics i entendre que per molta gent no serà fàcil, que no tothom té un entorn familiar i laboral que li permeti entomar-ho amb calma i, per tant, tota l'empatia i solidaritat del món. Però també m'agradaria dir que hem de buscar l'oportunitat que això ens brinda per créixer tots, inclús com a família. I fixeu-vos que no passa mai que hi hagin dies per davant, tantes hores per davant, amb els fills i filles davant nostre, sense un plan per fer. L'únic plan és estar amb ells. I a mi em sembla que cadascú d'aquí també n'ha de treure un creixement a nivell familiar, un creixement de relació, un creixement de comunicació i encarar-ho com una oportunitat per compartir.
I ara què fem amb les criatures? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar i en parlem amb el Josep González Cambra i amb el Víctor Carretero, la Lara Terrades i incorporem també a la conversa l'Enric Vinaixa, que el tenim al telèfon. Enric Vinaixa.
Hola, bon dia.
Director General de Relacions Laborals. Escoltàvem a l'Oriol Castellví que ens parlava d'oportunitats educatives i, Enric, també oportunitats laborals per fer alguns canvis que en aquests moments són necessaris, com flexibilitzar, com el teletreball, com la conciliació.
Exacte. Pensem que és una oportunitat que se'ns dona pel fet de que aquells conceptes d'organització del treball que han anomenat com teletreball quallin d'una forma més o menys definitiva en el fi de les organitzacions. Ara mateix el teletreball és una de les opcions que recomanem més a l'hora de poder compatibilitzar situacions en les quals tens les criatures a casa o situacions de cura diverses, motivat doncs, per confinaments, motivat per aïllaments o motivat per les diferents alertes sanitàries que ens estan succeint. Més enllà de les necessàries regulacions, que en aquest cas estem esperant, i diríem candeletes del Ministeri, de prestacions també que s'han promès i relaxació de la normativa per poder-nos adaptar en aquesta mesura, en aquesta situació excepcional.
Sobre aquestes prestacions sí. No tenim encara indicacions de com s'haurien de sol·licitar?
No. Encara no les tenim, les estem esperant, que hi hagin aquestes mesures de prestació i relaxació de les situacions a les quals tu pots romandre a casa. I a dia d'avui encara no han sortit, tot i que han estat anunciades.
I una família que ens pugui estar escoltant i que ens digui, a mi m'estan dient que vagi a la feina, però jo no tinc amb qui deixar les criatures i no la puc deixar amb els avis, què li podem dir?
Doncs això és un greu problema, perquè ara mateix, en tant en quant hi hagi inflexibilitat empresarial davant d'aquesta mesura excepcional, hi hagi un requeriment d'assistència a la feina davant del fet d'haver de tenir les criatures a casa i no tenir altra opció, i entenc que sense opció de teletreballar, més enllà del que diu la normativa laboral, de reduccions de jornada, adaptacions de jornada, reorganitzacions, en tant en quant siguin possibles, ara mateix, sense aquesta prestació, no tenim una solució més enllà d'anar a buscar situacions d'incapacitat que no són.
Enric Vinaixa, missatge a les empreses perquè ens ho posin el més fàcil possible per poder tenir cura de les criatures. Quin seria?
El missatge seria, estem en una situació excepcional en la qual, en el si de les relacions laborals de l'organització, el fet de trobar les mesures de flexibilitat que hi són, com el teletreball, ara s'imposen com una necessitat, ja no com una necessitat pròpia de la mateixa organització per ser molt més competitiva, ja, sinó per una necessitat, gairebé diria, de país, perquè aquestes persones han d'atendre també la seva descendència i la seva ascendència.
Doncs, Enric Vinaixa, moltes gràcies per haver-nos donat pautes en aquests moments d'emergència per ajudar les famílies, per ajudar en aquesta conciliació. Moltes gràcies, una abraçada.
Molt bé, bon dia.
Si una persona es protegeix tota la societat. Pedro Sánchez.
Com a societat ens hem de protegir perquè tenim una situació complicada. Escoltàvem abans oportunitats educatives, oportunitats per aprendre coses, oportunitats per veure-ho en positiu. Quines són les oportunitats que veieu vosaltres en aquests moments?
En aquest sentit, jo penso que, com diem, una oportunitat per deixar el model de visió que sempre tenim més individualitzat i veure, és una oportunitat de veure una situació més comunitària, més social. És a dir, a l'hora de transmetre-ho als nens petits i nenes, i nosaltres mateixos, com parlàvem abans, és comentar-los de que no ens quedem a casa aïllats amb un pensament negatiu de a fora hi ha un monstre, de, per no contagiar-nos, sinó justament per treballar amb aquesta idea comunitària, doncs per no contagiar amb els altres, jo puc col·laborar, és donar-los com una mena de rol perquè els empoderi d'aquesta manera a romandre a casa.
L'altra oportunitat que jo veig amb això que tu dius, Víctor, és com, per mi és una crida a interioritzar-nos, a quedar-nos en l'estat cova, que és com metafòricament, no?, quedar-te a casa, però internament el que t'estan demanant des d'algun lloc que jo crec que té més, un sentit més ampli del que ara podem veure, no podem anar al cine, no podem anar al parc, és a dir, tot lo lúdic i tot lo que ens distreu, que són tants estímuls i estem tan acostumades i acostumats a viure així, de cop ens ho treuen. Llavors, aquí es posa en joc els nostres recursos. Per mi aquí la gran oportunitat és els obstacles ens poden demostrar quina força tenim per poder-los travessar.
Jo també afegiria, estic del tot d'acord, és un moment on podem desenvolupar molt bé el tema del sentit de vivim junts. No? Vivim junts, compartim i al final es tracta d'avançar, no? Però hi ha un altre tema més individual que també podria fer referència a, abans també sortir una mica, vivim una situació que no hem viscut mai i per tant anem a apel·lar també a que de dins nostre surtin coneixements i aprenentatges que fins ara tampoc no han sorgit o no hi ha hagut la necessitat de sorgir, m'explico una mica millor. Temes relacionats amb l'autonomia personal, temes relacionats amb com visc aquests 15 dies, no? Amb entorns familiars diversos, amb situacions familiars també diverses que s'hi trobaran en funció de les possibilitats de cada família. Però sí tenim una possibilitat de desenvolupar una autonomia personal gestionant el nostre temps, autorregulant-nos, veiem una mica la presa de decisions, no? Aquests dies ens arribaven al Departament d'Educació a molts centres que diuen, vale, i el tema deures, i el tema de fer classes, activitats lectives,
ara
no lectives...
Ara donava a preguntar, jo he de fer deures als meus fills? Els deixo que no facin res? Fem? No fem?
Jo crec que hem de trobar, com amb la majoria de coses a la vida, un equilibri que passe per... Aprofitem aquestes setmanes per fer un aprenentatge significatiu amb algunes activitats alternatives que no podem fer a l'aula, i el que no podem fer aquests dies és, un cop hem tancat les escoles i instituts, intentar reproduir aquestes activitats lectives a casa. No té sentit. També fa relació una mica a el Consell ho ha explicat, la inequitat que això suposaria també per tots els infants del país, perquè no tothom té les mateixes condicions. Per tant, avancem cap a que l'infant, el nen o nena o l'adolescent, tingui aquestes dues setmanes com un aprenentatge de gestionar-se el seu temps de la millor manera possible. No tot és mòbil, no tot és Netflix, però tampoc no tot és llegir, no tot és... Trobar l'equilibri, no? I també la relació amb el nostre entorn més proper, no?, que abans també ho comentàvem.
I això, atenció, perquè ho hem de fer mentre nosaltres fem, suposadament, teletreball. És a dir, com es teletreballa amb una criatura de 5 i una de 2? La Marta ens ho deia al principi. I com es concilia aquesta situació?
Bueno, jo ho veig això ciència-ficció. O sigui, veig
clar,
que aquí...
És una ciència-ficció que o comencem a posar-la en pràctica o no ens en sortirem.
Ja, però clar...
Bueno, jo ric, però no té gràcia per alguna persona.
No, és que més val que riem una mica, també això anava a dir, no?, que ens oblidem el sentit de l'humor, i penso que en aquesta situació està molt bé que riem, perquè si no estem com hiperpreocupades i preocupats, no oblidem-nos de riure. I amb el tema de la conciliació, jo veig com que tantes vegades, no?, l'últim mono són les famílies i són els infants, i aquí hi ha una realitat, doncs, que no casa. És a dir, és el que deia abans aquesta trucada, que no me'n recordo el nom, no?, com necessitem la flexibilitat de les empreses perquè es tanquen les escoles, però es segueix demanant que es treballi. Això no quadra. Llavors, poder dir, doncs mira, jo no puc donar resposta a la feina que tu m'estàs demanant que estic fent a casa perquè tinc els meus fills i filles amb mi. Poder-ho manifestar.
David, bueno, què ens han dit al grup de Telegram?
Moltes coses, la veritat que déu-n'hi-do, anem a repassar-les una mica. Per exemple, l'Eli Soler es diu: jo estic en una situació molt complicada. Els meus fills a casa, el meu home treballa en una empresa privada amb normalitat. Jo sóc autònoma, si vaig a treballar no tinc a qui deixar els nens, si no vaig a treballar no facturo res perquè segueixo pagant, amb la qual cosa en quedo un negatiu. Si intento conciliar i teletreballar amb dos infants petits i demandants a casa, sé per experiència que no puc. Per tant, diu que molt complicat gaudir però farem el que podrem. Un missatge d'optimisme, també, al final. Mm. Repassem més. Per exemple, el Dani Xavier, que ens diu sobre la suspensió de les classes a casa nostra. La veritat és que ens va molt bé. Tant la meva parella com jo treballem en escoles, de manera que és que com si ens haguessin donat uns dies de vacances a mig curs. Ho aprofitarem per fer activitats en família, però sols, com ara anar al bosc o a la platja. I la Marta Butxosa diu, doncs jo veig els inconvenients i també un munt d'oportunitats. Parar, estem obligats a parar. I això és un regal sempre que siguem capaços de valorar-ho. Als meus fills els he dit que ens quedem a casa perquè hem de cuidar els avis i les persones malaltes, que són qui patiran més si agafa la malaltia. A partir d'aquí, anem veient cada dia.
Aquests són alguns dels comentaris del grup de Telegram, pares i mares preocupats que intenten gestionar aquesta situació. Nosaltres hem volgut fer un cop d'ull a com s'ho han fet a Madrid. Van tancar abans que nosaltres les escoles. La Marina Romero, companya de la delegació de Madrid de Catalunya Ràdio, ens explica una mica com ha anat allà.
Des que dilluns la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciava això.
En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, batxillerato, educación secundaria...
Una mesura que afecta 1,5 milió d'estudiants de Madrid començaven llavors els trencaclosques familiars per decidir amb qui es quedaran els infants durant els 15 dies que, en principi, els centres educatius estaran tancats. A situacions excepcionals, mesures també excepcionals, com el teletreball, que molts pares i mares han pogut començar a utilitzar, però no tots han tingut aquesta oportunitat.
Yo ahora mismo voy a coger teletrabajo.
¿Y los niños con quién se quedan?
Conmigo.
Y el niño encantado de estar un poquito solo. Y un poquito asustado también porque le hemos explicado la cosa y la situación y estamos así.
Ella con esto del coronavirus se ha quedado sin trabajo. Va los días que hay trabajo al hotel y como se ha cancelado todo.
Tot i que els avis i les àvies són col·lectiu de risc, hi ha famílies que no tenen altra alternativa per aquests dies. Si més no, fins que les empreses on treballen els autoritzin poder començar-ho a fer des de casa. I aquests dies molts cangurs han vist ampliar també les seves jornades laborals.
Pues los padres, uno puede teletrabajar en casa y mientras él trabaja, me pasa a mí, que somos vecinos, somos los abuelos, los niños. O sea que gracias a los abuelos se pueden arreglar.
Yo no los tengo, eso es mi hijo el que los tiene. Y se tiene que apañar como pueda, nada más.
¿Nos ayudan?
No, porque no nos piden ayuda, si no, sí, la ayudaremos.
Yo soy la que le cuido a ella. Vamos al parque, luego a casa, todo el día en casa.
Los padres no han podido hacer el teletrabajo, entiendo.
Una sí, el otro todavía no.
A Madrid, però, tot i que aquests dies hi ha molta menys gent pel centre, i s'hi pot veure, això sí, algun turista, els nens i nenes han desaparegut dels carrers. I una altra conseqüència, quan un rastreja pàgines d'internet, la proliferació d'anuncis d'estudiants que s'ofereixen per cuidar nens i nenes durant aquestes setmanes en què els més grans tampoc tenen classe.
Nens i nenes que han desaparegut dels carrers. Això se'n fa difícil d'imaginar encara a Catalunya. Tancament de les escoles pel coronavirus i la pregunta que ens fem avui a l'ofici d'Educar i ara què fem amb les criatures. N'estem parlant amb el Josep González Cambrai, amb el Víctor Carretero, amb la Lara Terrades i incorporem també a la tertúlia la Belén Tascón, que és presidenta de la FAPPAC. Ara què fem amb les criatures? Aquesta és la pregunta. Hi ha una sèrie de demandes, de preocupacions que podem tenir com a pares i mares. Quines serien aquestes demandes i preocupacions principals? Tenim a la tertúlia persones que ens poden ajudar a trobar respostes al que ens plantegis. Endavant, Belén.
Mira, per nosaltres la primera, bueno, una de les principals preocupacions, entenem com estem entenent que la mesura està presa perquè és necessària i no en cap moment la qüestionarem, tot al contrari, és què fem les famílies que no gaudim d'aquesta flexibilització, no? Que sí que ens ha demanat des de l'escola, no? El que vull dir és que no, en aquests moments el que ens agradaria és que no només les famílies, doncs, sinó també les empreses, no? Les administracions públiques, les entitats del tercer sector, allò on treballem les famílies, que poguéssim d'alguna manera també adoptar mesures de flexibilització laboral, des del teletreball, quan sigui possible, fins a altres casos com organitzacions de jornada laboral o qualsevol tipus d'organització que ens permeti això, perquè d'alguna manera també ens trobem que ara hem de fer front a aquestes cures, no? A les cures dels nostres fills i filles, no? I per fer-ho necessitem disposar d'aquest temps, no? Això seria una de les primeres de les primeres preguntes, no? que en tenim, perquè sabem que en aquests moments sí que hi ha moltes empreses, algunes empreses, no? Que sí que s'estan posant les piles, però no és a nivell general, no? Després també a nosaltres com a federació ens preocupa molt les famílies més vulnerables, aquelles famílies doncs, que estan en una situació en la qual doncs, bueno, pues, depenen a vegades, no?, de que de la beca menjador perquè els seus fills i filles facin un àpat, no?, al dia, no?, o que estan en unes condicions en les que conciliar encara és molt més complicat, no?, perquè són famílies monoparentals, perquè les seves, no, o sigui, estan en un entorn socioeconòmic més baix, etc. No? Doncs ens agradaria que es posés també el punt de mira, doncs, en aquesta part de les famílies vulnerables, que pensem que poden ser una de les que més puguin patir, no? I també tenim un tema que a la FAPAC li preocupa, no? I és col·locar, tenim en compte el 23, comencem el període de prescripció escolar, els centres educatius s'han tancat, sabem per altres, perquè cada vegada que es produeix la campanya, doncs que hi ha moltes famílies, sobretot les que s'incorporen dintre del sistema, que estan neguitoses, no? I el fet de que dels 8 dies, no, hàbils que hi ha per fer-los, 5 dies, no, estiguin amb els centres tancats, doncs és una angoixa, no, que s'ha afegit, no? També aquí ens agradaria veure si és possible flexibilitzar aquest període, arribar, doncs, fins a allargar-lo, no? Fins potser fins a Setmana Santa o una, en tot el possible, no? Doncs perquè tot el procés es pugui fer des de, amb menys patiment.
Josep González Cambra, i quina resposta podem donar a aquestes inquietuds?
Sí, la Belén de la FAPAC ha comentat dos temes molt rellevants i que ens, són pràcticament els dos temes que més ocupats ens tenen durant el dia d'avui, que són com podem mantenir aquells aspectes relatius a l'educació que tenen a veure amb l'equitat, que és en aquest cas les beques menjador. No perdem de vista que hi poden haver moltes famílies que l'únic àpat al dia que fan és l'àpat del migdia a l'escola com a àpat calent. I per tant, estem treballant aquest matí amb el Departament de Treball, amb Càritas, amb Creu Roja, per establir algun tipus de procediment que, per una banda, faci que aquests dinars de les beques menjador arribin amb els infants i, per altra banda, no sigui contradictòria la mesura amb haver tancat les escoles. O sigui, el que no podem fer és oferir-los aquest dinar amb una socialització, una relació que no alenteixi la propagació del coronavirus. Per tant, aquest és un tema molt rellevant i està agraït molt que hagi sortit. I el segon tema també és el tema de la prescripció. I aquí també un missatge de tranquil·litat a les famílies en el sentit de farem tots els possibles, per tant, de mantenir el procés de prescripció tal com el tenim establert. Mantenir el procés de prescripció tal com el tenim establert en una situació nova implica fer canvis. I per tant, ara nosaltres de moment, un, mantenim el calendari, dos, habilitarem els mecanismes per tal de que les famílies puguin fer aquesta prescripció, i tres, tal com apuntava la representant de la FAPAC, si cal prendre mesures i flexibilitzar els calendaris, ho farem. Encara no estem en aquesta fase, ara estem en la fase de això comença el dia 23, i per tant, d'aquí al 23 establirem els mecanismes per fer-ho possible que les famílies ho tinguin fàcil, i el que deia abans, ho tinguin fàcil, un, i dos, evitar aglomeracions i presentació de sol·licituds de molta gent alhora.
Belén Tascón, gràcies per les teves preguntes ara en aquests moments importants. En seguirem parlant a l'Ofici d'Educar. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Ja ho heu sentit, preocupacions diverses. La realitat és que hi ha en aquests moments doncs unes 60.000 persones, per exemple, que estan confinades. Com es pot viure aquesta situació? Com es pot acompanyar més o menys confinats? Perquè en general el que ens estan dient és quedeu-vos a casa, resteu a casa, tingueu poc contacte social. Com es pot acompanyar sobretot a les criatures per viure experiències com aquestes? Com els podem ajudar, entenent que com a adults és molt nou tot això que està passant?
Sí, això ho dèieu també abans, no? Per mi la cosa és com treure'n recursos de la butxaca màgica d'en Doraemon, és a dir, començar, no?, el que deia Josep, començar a ser creatius i creatives en una situació que no coneixem, i jo diria pues, fer manualitats, ballar, posar música, cantar, fer-nos pessigolles, no?, com buscar altres maneres de passar el temps i que no només sigui passar-lo com si fos un tràmit, sinó fer-lo de qualitat sempre i quan estigui el tema de la conciliació i el teletreball, que ja ho hem parlat, més o menys que ho pugui permetre, no? Bueno, jo diria això.
El missatge és molt clar. Escoles tancades per mesures sanitàries i sense cap professional a dins. Josep Bargalló.
La Imma Marín, fundadora de Marimma, ens suggereix algunes coses que podem fer aquests dies.
Ara tenim una oportunitat, una nova oportunitat de gaudir d'un temps el més relaxadament possible, perquè així ens ho necessiten els nostres fills, amb ells a casa. Jo proposaria les activitats més quotidianes, allò que normalment no podem fer perquè no ens dona temps, des de preparar el dinar, el sopar, l'esmorzar junts, evidentment, fer partides, és el moment de treure els jocs de taula, aquell joc de taula que ens van portar els Mags d'Orient i que potser encara no hem tingut temps d'obrir, o aquells que juguem tan poc i que ens agraden tant, doncs treure'ls, ara és el moment de poguer jugar, és el moment de hàbits quotidians, regar les plantes, o de fer aquelles coses que ens agradaven tant a nosaltres quan érem petits. Us recordeu allò de posar el cotofluix i posar la llavor de la llentia i a veure què passa? Crec que amb una mica d'imaginació podem passar bones estones junts i que ho agrairem.
Ho agrairem, hem de ser creatius, hem de ser solidaris, hem de tenir responsabilitat, hem d'entendre i ajudar a entendre les nostres criatures. Què més hauríem de fer? Donem pautes pràctiques per ajudar pares, mares i criatures a viure aquests temps d'incertesa, abraçar la incertesa, perquè és el que tenim.
Sobretot, jo diria, ser conscients d'aquestes preocupacions que tenim i fer conscients als nanos que és normal tenir aquestes preocupacions. I entre els dos grups, petits i grans, fer-nos una estructura. Nosaltres vivim dia a dia amb una rutina, amb una estructura, anem a la feina, anem a l'escola, simplement hem canviat l'escenari. Dic simplement, és més complexa aquesta paraula, però és adaptar-nos i normalitzar la nova situació. Com deia la Lara, doncs creem quines coses, doncs, quines coses puc proposar jo, quines coses em poden proposar els nens. No els subestimem perquè siguin joves, sinó simplement doncs, ells poden tenir idees i el que sigui, nosaltres podem transformar-les. Fem una estructura on, com deia el Josep, pot haver-hi un equilibri entre l'oci, l'estudi o les hores lectives, i fins i tot jo donaria un espai que no s'ha ensenyat tant, com seria el tema més emocional, més el tema de compartir de, pues, els nostres neguits, els nostres dubtes, preocupacions sobre aquesta nova situació, perquè tot això no només genera doncs, les pors i tot això, sinó genera un munt de dubtes, un munt de... Vale, i aquesta incertesa, quan tindrem el control o el fals control sobre aquesta situació? Doncs jo crec que és una tercera pota, a part del tema lectiu, a part del tema doncs, d'os i tot això, que també és important compartir i que faria, reforçaria molt el que comentava, molt important abans de l'ara, el tema família.
Sí. I Josep, una cosa important que jo he dit aquest matí, que hi ha famílies que ho pregunten, ens cobraran els serveis que no ens donen les extraescolars, l'escola, tot això? I la resposta és no.
La resposta és no. Si no s'ofereix un servei, no s'ha de cobrar.
Ara. Afegim per acabar.
Sí, no, també jo volia preguntar perquè unes preocupacions, tu comentaves, Víctor, les preocupacions, suposo que els joves que fan segon de batxillerat, també de cara a la selectivitat, és una de les preocupacions. No sé si està previst un canvi en el calendari escolar en aquest sentit o en el que entrarà o no els exàmens a la selectivitat o es manté de moment tot igual?
De moment no mantenim tot igual. El que... Estem davant d'una situació incerta que no sabem com evolucionarà i que hem de tenir molt clar que hem d'anar prenent les decisions a mesura que aquesta situació vagi avançant. Per què? Perquè senzillament la informació de què disposarem per prendre aquestes decisions serà diferent en un moment o en un altre. Per tant, a hores d'ara, avui, no hi ha cap canvi pel que fa a la selectivitat. Ara bé, veurem com evoluciona tot plegat i caldrà parlar segurament, perquè això és una prova que organitza per tot l'estat espanyol, organitza el Ministeri amb el Departament d'Universitats, i per tant a partir d'aquí haurem d'anar-ho seguint veient quines decisions s'han de prendre. De moment no n'hem pres cap perquè encara no estem en aquesta fase i en aquest escenari.
Lara?
Sí, per acabar i per complementar el que deies, Víctor, aquesta pauta tan important de donar espai per poder parlar, aclarir dubtes, perquè els infants tenen molta imaginació i quan senten la informació potser no l'entenen i es fan molts monstres, no? Jo també afegiria aquí la importància del joc lliure, és a dir, que a través del joc ells i elles puguin expressar el que els està passant. Aquests dies acompanyava un grup d'infants i el que jugaven era a matar el coronavirus amb unes tuberies que tenien al pati, i tot això els feia drenar la seva ansietat i la seva por davant d'aquesta incertesa. Llavors, a part de poder compartir i estar molt en escolta de què necessiten en aquest moment, permetre aquest joc lliure i que puguin expressar-se des d'aquí.
Don Josep González Cambra i Víctor Carretero, Lara Terrades i tots els que ens han acompanyat avui a l'ofici d'educar, en aquest ofici d'educar trepidant per vèncer el coronavirus, per conviure amb el coronavirus, perquè ara ho hem de fer en aquesta època. Gràcies per haver estat aquí, gràcies per haver-nos ajudat a portar millor aquesta situació, perquè ens esperen uns dies llargs i difícils, però ho farem bé, oi que sí?
I tant.
I tant que sí.
Acabem, si us sembla, amb el Jorge Drexler, que ha posat veu al que està passant i a com ens podem comunicar si no ens toquem tant. Acabem amb ell, gràcies, una abraçada.
Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo.
Fem una crida a les joves a prendre iniciativa i a posar-se a disposició del seu entorn més proper, com pot ser el seu bloc de pisos, oferint-se a cuidar els sectors amb un risc de contagi més alt. Perquè això no suposi un risc més elevat de contagi, però ens organitzarem en grups petits, evitant la rotació de molta gent i evitant que qui prengui cura dels infants no estigui en contacte també amb la gent gran. La nostra intenció és generar espais d'organització popular que puguin atendre aquelles persones amb un risc més alt de contagiar-se, sempre a través de la solidaritat, el suport mutu i pensant en el col·lectiu.
Poniendo codo con codo, mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas, si puedes no te preocupes, con ocuparte ya alcanza y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el